A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Hola, bon dia. Avui comencem amb aquest somriure viu. I és perquè volem fer una mica d'homenatge a una actriu que, sens dubte, va ser una referència per tots nosaltres. Es tracta de Jean Simmons. Jean Simmons, que en els seus 80 anys, i encara quasi bé en actiu, sobretot no en cinema, però sí en televisió, ens ha dit adeu. Ella va ser, sens dubte, un referent per tota una generació d'espectadors. Un referent en cinema, en podríem dir, èpic. Gràcies a ella vam veure Grandes Esperanzas, aquesta obra anglesa de Charles Dickens, portada al cinema per David Lean als anys 40, finals dels anys 40. També va ser la primera actriu que va portar la novel·la L'Agua Azul a la pantalla, amb el títol de La Isla Perdida. Això passava l'any 49. Casada amb Steven Granger, va fer el salt cap als Estats Units, tots dos, i allà es va ser on realment varen triomfar. La Metro-Goldwyn-Mayer la va portar, o la va agafar, en el paper de la reina virgen, aquell paper d'Isabel I, la dona d'Enrique VIII, en una pel·lícula que comptava en Charles Laughton, el seu marit Steven Granger i l'anglesa Deborah Kerr en el repartiment. La reina virgen, sens dubte, va ser una referència o una referència del seu cinema èpic. Tots, crec que tots ens vàrem enamorar d'ella quan va fer el paper de Diana a La túnica sagrada, aquella que junta Richard Burton, que feia el paper de Marcos, anaven a buscar un món millor sota la mirada de Calígula. L'èxit d'aquest film, La túnica sagrada, la va portar, doncs, també que la Fox la tornés a contratar per fer dos films també espectaculars. L'un, Desirée, aquella història d'amor de Napoleón, viscuda entremig de guerres napoleòniques, i la segona, Sinué l'Egipcio. Una història que ens porta la Bíblia en pes, com allò que podríem dir, i que ens transporta en aquest món sempre fantasmagòric d'Egipte. Ella va ser, doncs, també protagonista de grans altres pel·lícules, Horizontes de Grandeza, pel·lícula que precisament dona aquesta setmana a La Vanguardia i que jo recomano perquè és un dels grans westerns que s'han fet últimament, Pàgina en Blanco, i també dintre del repartiment grandiloquent d'Espartaco. Jean Simmons, doncs, va ser tot un referent. Hi ha una dita que diu que qui apareix a la portada de la revista anglesa Times és perquè ja ha arribat o ja ha fet tot el seu camí o ha arribat a lo que ella o a la que aquesta persona desitja. Ella, en el paper d'Ofèlia, del Hamlet que va dirigir Laurence Olivier l'any 48, va ser, doncs, portada d'aquesta revista. Això vol dir que ella, als anys 48, ja havia fet els deures. Avui, amb 80 anys, llegim, doncs, la notícia de la seva mort. Des d'aquí, doncs, que descansi en pau. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar d'estrena a partir d'avui mateix a la ciutat de Barcelona. S'estrena Chéri, una pel·lícula que ens porta de nou, que feia temps que no la veiem a la pantalla, a Michelle Pfeiffer, conjuntament amb un altre actiu sens dubte extraordinària que és Kate Bates. Chéri ens porta un relat d'aquesta francesa tan en boca que en aquells moments als anys 50, sí que es deia Colette, i que, de nou, el cinema se l'ha feta seva. També trobarem avui l'estrena d'Invictus, l'última pel·lícula d'aquest gran director que és avui en dia Clint Eastwood. Morgan Freeman, Matt Damon són els seus protagonistes i ens porten una història entre política i deportiva, una història també èpica que Clint Eastwood ha sabut portar perfectament al cinema i que per molts ja porta segell d'estar dintre de les pel·lícules nominades als Oscars d'aquest any. També hi podrem trobar En Tierra Hostil, una pel·lícula que ens porta a la guerra d'Iraq. Aquesta guerra d'Iraq, en aquests personatges que se jugaven la vida cada dia intentant desmuntar bombes posades per als marroquins. I per últim, Kaabat i el Molino del Diablo. Una pel·lícula que està interpretada per David Cross, aquest protagonista que vam poder veure amb la pel·lícula El Lector, guanyadora d'Òscar l'any passat, i que ens porta una història entre fantasmagòrica i entre també història d'amor. Xerí, Invictus, En Tierra Hostil i Kaabat, El Molino del Diablo són quatre pel·lícules que podreu trobar a partir d'avui mateix a les carteleres barcelonines. Passem ja a les pel·lícules que més recaudació de taquilla varen aconseguir la setmana passada. Continua imparable Avatar. James Cameron ha aconseguit ja superar, ja una mica de llarg, la recaudació feta per el Titanic. Avatar, doncs, s'ha convertit ja en la pel·lícula més taquillera de la història del cinema. Una pel·lícula, sens dubte, fantàstica, però realment esplèndida. D'allò que en podríem dir una pel·lícula vella. Vella de bellesa. Perquè Avatar té això, a part de tots els seus efectes i totes les seves coses, té el que en cinema en podríem dir bellesa. De número 2 continua també Sherlock Holmes, aquesta història d'aquest personatge anglès que està interpretada per Donald Donnelly Jr. i Jude Law. Sherlock Holmes ens narra amb to, podríem dir-ne, modern, malgrat la història passa a mitjans a finals del segle passat, no del passat, sinó de l'anterior, o sigui del segle XIX, Sherlock Holmes ens fa viure, doncs, una història realment apassionant, també amb cert toc de fantasmagorisme, i que Robert Dunaway l'ha sabut portar a la perfecció a la pantalla, com una interpretació que ja, de moment, li ha valgut un Globus d'Or, i sembla ser que també els Oscars podrien ser favorables a la seva interpretació. De número 3 s'hi ha col·locat Up in the Air, aquesta pel·lícula que també nominada a Òscar, o que anirà, sembla ser nominada a Òscar, que interpreta George Clooney i que ens porta la història d'un personatge que va d'aeroport en aeroport per viure o per fer les seves feines. De número 4, Nin, aquesta musical que, sens dubte, per mi està lluny de lo que en realitat tindria que estar, perquè és una pel·lícula extraordinària. Nin ens porta la història de Federico Fellini en aquells anys que ell va tindre, després de rodar la seva setena pel·lícula, més ben dit, la seva vuitena pel·lícula, que va passar un temps en què estava desert d'idees. Nin, doncs, en forma de musical i amb una interpretació magnífica de Daryl Lewis fent el paper de Fellini, ens presenta aquesta història i les cinc dones que per ell varen ser punt de referència per rodar el Fellini 8 i mig, aquella pel·lícula que, segons ell, no arribava a pel·lícula sencera i per això li va posar el títol de 8 i mig, però que per tots els tècnics l'han considerada o la consideren la millor pel·lícula de la seva vida. I de número 5, Rompedientes, una estranya comèdia amb Julia Andrews de protagonista i també aquest actor que es fa dir La Roca. Els dos ens porten, sobretot estrany per Julia Andrews, una comèdia que no arriba o no va al lloc. Avatar, de número 1, Sherlock Holmes, de número 2, Up in the Air, de número 3, Nin, de número 4 i rompedientes de número 5. Veurem si aquest xerí o sobretot aquest Invictus de Clint Eastwood aconsegueixen arrebatar aquest Avatar que ja porta 7 setmanes de número 1 a les carteleres de tot Espanya, per no dir de tot el món. La setmana que ve tindrem la resposta. És l'indiscutible música de Tiburón. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar aquest cap de setmana a la nostra vila. El cinema Retiro s'estrena conjuntament amb els principals cinemes d'Espanya, Invictus, aquesta pel·lícula dirigida per Clint Eastwood i que ens porta a Morgan Freeman en el paper de Mandela. La pel·lícula ens porta a Sud-àfrica i barreja deport, en un fet real, deport i política. Política a través d'aquest Mandela que, quan va sortir de la presó, es va convertir, sens dubte, en un personatge clau dintre de Sud-àfrica i després un dels deports reis d'allà, el rugby. Els dos, lligats, han format per Clint Eastwood una de les millors pel·lícules, també diuen que de la seva carrera, i que, sens dubte, té segells per anar a les nominacions a Òscar. En quant al cinema Prado, hi trobarem dues pel·lícules. La primera, una d'espanyola, El Erizo, una comèdia amb un toc de suspens i un toc policiac. I també la segona setmana d'aquesta nit, aquesta comèdia musical, perfecta comèdia musical, que ens porta la vida d'aquest gran director italià i que ens belluga dintre de la seva pel·lícula, Fellini 8 i mig, aquella pel·lícula que ell va considerar de que no arribava pel·lícula sencera, però que s'ha convertit en un punt clau de la carrera cinematogràfica d'aquest director italià i la que, sens dubte, va variar les seves formes dintre el cinema. Invictus, doncs, al cinema Retiro, i El Erizo i Nin al cinema Prado. Consulteu els horaris a cartelleres. El proper dilluns, com ja molts de vosaltres sabeu, els cinemes es declaren en vaga. És una cosa que no acostuma a passar gaire, però que precisament el dia en què a Catalunya s'entreguen els premis Gaudí de cinema, la indústria cinematogràfica catalana ha decidit fer vaga per protestar sobre aquesta nova llei o aquesta imposició del cinema en català a les pantalles de Catalunya. 500, quasi 600 pantalles catalanes m'han dit que les de Sitges no entraran en vaga per protestar contra aquest fet i per no voler el govern català discutir, parlar amb les majors nord-americanes, amb els empresaris catalans i posar aquesta llei en què implanta sancions en cas de que no es converteixi en realitat en els cinemes de Catalunya. Sens dubte és un tema polèmic, un tema que fa temps que s'arrossega i que molt em temo que pot acabar malament. Pot acabar malament perquè les majors nord-americanes, per ells Catalunya és Espanya. I si perden Catalunya, perdran un 0,0 de la indústria del seu forma de treballar, Recordem que als anys 50 les majors nord-americanes, començant per la Fox en aquella època, varen tallar el subministrament de cinema a Espanya sols i simplement perquè no estaven d'acord amb el sistema de censura que es portava al país. Ara, si se'ls obliga a pagar una cosa per un territori que, per ells, no és més que X sales de cinema, molt possiblement de que els que sortim perdent amb tot això siguem els que estimem i els que volem veure cinema, sobretot nord-americà, a les pantalles de Catalunya. Veurem, segons sembla ser, el govern, després d'aquesta protesta, està o comença ja a dir que intentarà negociar. Crec que es pot arribar amb una negociació i s'hauria de fer de que els amants del cinema, aquells que encara setmanalment acudim a les sales cinematogràfiques, no ens veiem perjudicats per una llei que potser té raó, però que tinguem en compte que nosaltres estem dintre d'un altre país, que és Espanya, i això fa que aquesta llei pels americans no els hi serveixi de gaire, perquè els hi pot encarir molt la seva forma de presentar les pel·lícules i, en canvi, treure'n molt poc del seu rendiment, perquè, malauradament, i us ho dic jo, que he muntat durant 12 anys una mostra de cinema català, malauradament, per la majoria de catalans, el cinema en català ens diran de que Gary Cooper, o quan se vulga d'aquests actors clàssics, parlen el castellà, quan en realitat tampoc és veritat, perquè ells parlen l'anglès. Aquí tenim, doncs, un problema. Veurem al llarg dels dies, o al llarg, perquè sembla ser que això està en un plaç de 5 anys, veurem com al llarg d'aquests 5 anys arriba a solucionar-se. Ojalà se solucioni a la perfecció per totes bandes. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar a partir d'avui mateix a les diferents televisions. Aquesta nit, Casino Royale. L'últim o el penúltim James Bond que ha estat presentada i que interpreta aquest nou actor, que és Daniel Craig. Sens dubte, de Casino Royale és un dels millors Bonds que s'han fet a la història d'aquest personatge. Una pel·lícula portada en tota serietat, rigorositat i perfecció, amb un actor que s'ha pogut agafar-se el paper, potser no de la forma que ho feia Sean Connery, però sí que supera, i crec jo que amb molt bona nota, els altres James Bond que hi han hagut després de Sean Connery. La trobarem per TV3 aquesta nit a partir de les 22:15. També us recomanaria Siempre hay un camino a la derecha. No té res a veure amb aquella pel·lícula Un camino a la derecha que va fer Francisco Raval als anys 50. Aquesta pel·lícula es porta sobre la basura televisiva que constantment ens cau a sobre. Vuit Televisió ens l'oferirà també aquesta nit a partir de les 23:20. I per últim, per aquesta nit, també recomanar-vos Asuntos Pendientes, una pel·lícula policiaca francesa que us farà passar, amb els que us agradi el cinema policià, un rato força agradable. La U ens l'oferirà també aquesta nit sense propaganda, sense anuncis entremig, a partir de les 23:35 de la nit. La setmana passada anunciava l'Una de Avellaneda, que al final va ser canviada per La Vaquilla, que ja havia estat anunciada per mi mateix l'altra setmana, o sigui que semblava ser que anàvem una setmana enrederits. L'Una de Avellaneda la trobarem, doncs, aquesta nit, una pel·lícula que està interpretada per Ricardo Darín i una de les últimes de José Luis López Vázquez, i que ens porta una història viscuda entre Argentina i Espanya. TV1 ens l'oferirà el dissabte, o sigui demà, a partir de les 22:30 de la nit. També s'ha de dir, sobretot pels més petits, de que Antena 3 demà dedica un dia a la Walt Disney Productions. Tot un seguit, o més ben dit, quasi bé tot el dia veurem pel·lícules, formes, documentals, dibuixos presentats per aquesta productora clàssica nord-americana. D'ella us recomanaria La Bella Durmiente, aquesta clàssica pel·lícula sobre aquest personatge de conte que va fer Walt Disney als anys 50. La trobarem el dissabte a partir de les 15:30 de la tarda. També Mary Poppins, un dels grans clàssics i guanyadora de molts Oscars i que va aixecar, sens dubte, molta soroll en el seu moment. Soroll perquè es va convertir en un dels grans clàssics de la Walt Disney. Julie Andrews, Dick Van Dyke són els seus protagonistes i la trobarem per Antena 3 el dissabte a partir de les 17:30. I per últim, Bitxos, aquesta la trobarem a la nit, pel·lícula també en conjuntament amb La Pitxari, que ens l'oferirà també Antena 3 a les 23:30 de la nit. També es recomanaria El secreto de Thomas Crown, una pel·lícula que està interpretada per Pierre Brice i que es tracta d'un lladre de guant blanc. Televisió 3 ens l'oferirà el dissabte a partir de les 15:40. I per últim, Tristana i Isolde, una pel·lícula que ens porten els germans Ridley i Tom Scott i que la trobarem per TV3 el diumenge a partir de les 16:35. Casino Royale, Siempre hay un camino a la derecha, Asuntos pendientes, Luna de Avellaneda, La Bella Durmiente, El secreto de Thomas Crown, Mary Poppins, Bitxos i Tristan i Isolde són un bon reguitzer de pel·lícules per aquest cap de setmana. I per últim, passar ja als que prefereixen veure el cinema sentats a la butaca de casa seva. Hi trobaran en vídeo American Playboy, una pel·lícula on Anna H., una vella actriu, és sequestrada per un personatge i ens farà passar un rato força divertit. També Districto 9, una pel·lícula que va triomfar plenament en el cinema i que ens porta històries fantàstiques en una pel·lícula que, com he dit, va ser clau en un moment determinat, ara era l'any passat, i que ens portava unes històries totalment diferents. I per últim, Hazme Reír, una comèdia d'aquestes tipus porquis que els americans hi tenen la mà trencada. American Playboy, Districto 9 i Hazme Reír són tres pel·lícules que ja podreu trobar en qualsevol videoclub. I escoltant, doncs, sempre aquesta música pel·liculera, us dic adeu i fins la propera setmana.
Doncs ja, així hem acabat amb en Cisco Borderí el dilluns i aquesta vaga dels cinemes, tot i que aquí Sitges no hi serà aquesta vaga dels cinemes. Ara ho deixem aquí, 5 minuts, notícies amb Com Ràdio i després, doncs, més coses. Roman Pérez, el temps amb De Família i tractarem també de repassar el que diuen els blocs sitgetans sobre la reforma dels museus. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.